els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.
Envellir amb dignitat implica preservar la nostra autonomia i capacitat de decisió, mentre compartir aquest camí ens proporciona suport emocional i interacció significativa. Aquesta combinació de dignitat i companyonia ens recorda la importància de mantenir la nostra integritat personal mentre gaudim dels lligams humans que ens sostenen al llarg dels anys. En aquesta etapa de la vida, quan ens fem grans, les relacions personals prenen un paper fonamental, oferint-nos moments de connexió profunda i suport mutu. En resum, envellir amb dignitat i en companyia ens permet valorar les relacions humanes com a fonament de la nostra felicitat i benestar emocional. Avui, reflexió sobre tot plegat, aquí, a Àngels.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
I aquí estem un cop més. Bona tarda a totes i a tots. Aquest és el 33è capítol d'aquesta temporada aquí a Ràdio Estel, del nostre programa, del nostre espai de la tarda dels diumenges. I tenim minuts per endavant per parlar, per conèixer, com sempre, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa i d'ajudar als qui ho necessiten. Ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, David Morral, que el tenim al control tècnic, i qui us parla, Rafa Sanahuja. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
I vinga, ens posem en marxa. Ara fa un temps vàrem conèixer que la Fundació Llegat Roca i Pi va comprar dos pisos a un immoble de Badalona perquè hi puguin viure persones grans autònomes amb pocs recursos i en situació de vulnerabilitat. Es tracta de dos pisos on han viscut durant més de 20 anys germanes de la congregació religiosa de les Carmelites Missioneres. 8 persones poden viure en aquests dos pisos, 4 en cada un d'ells, ampliant-se així les places del projecte de cohabitatge de gent gran de Llars Horitzó. Llars Horitzó, un projecte en aliança amb la Fundació Llars Compartides i amb Càritas Diocesana de Barcelona, que fa possible que persones grans autònomes puguin viure de forma independent pagant un lloguer molt assequible. Per conèixer millor aquest projecte ja podem saludar la Alicia Vallet, ella és directora justament de Llars Horitzó. Alicia, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per estar amb nosaltres, per visitar-nos i per explicar-nos aquest projecte que, com deia al principi, jo crec que té molta importància al final, perquè cada petit gest, jo sempre ho explico en aquest programa, dius, bueno, 8 persones, clar, hi haurà molta gent a lo millor que ho necessita això, però escolta, mica en mica s'omple la pica, es fa camí i tot és important. Com va sorgir la idea, ara m'ho deies fora de micro, que porteu en marxa des del 2020, com va sorgir aquesta idea de crear Llars Horitzó i què va motivar la seva creació? Fes-nos una mica d'història, sisplau.
Doncs tot va sorgir perquè nosaltres, com a Llars Compartides, col·laboràvem amb Roca i Pi amb diferents aspectes. Uh-huh. A ells els hi va arribar la donació d'un equipament a la Rambla a Badalona, que era una antiga residència que es tancava. Uh-huh. Ells són molt grans, Roca i Pi són molt grans i toquen diferents àmbits. Els hi agradava el que feien i no volien gestionar un altre projecte. Llavors ens van proposar fer una rèplica dels habitatges compartits que fem a Barcelona a Badalona. Mm-hmm. Però el que nosaltres gestionem són pisos estàndards a Barcelona i aquest era un gran repte perquè el Llars Horitzó és un equipament que dona resposta a 17 persones, mm-hmm, que estan dividits en 3 plantes on conviuen 5 i 7 persones.
Fantàstic. I clar, aquest és l'objectiu, Jo ho comentava una mica a l'inici, però l'objectiu és donar a les persones que encara tenen autonomia la possibilitat de mantenir aquesta autonomia, i no només això, sinó d'ajudar-se mútuament, podríem dir-ho d'aquesta manera.
Absolutament. Al final són persones grans amb plena autonomia física i mental, però que cobren unes pensions baixes d'una mitja de 600 euros, que no tenen cap pis en propietat i que ningú els hi lloga cap pis.
Clar.
I amb el projecte, amb el model de vida que li diem nosaltres de la llar compartida, doncs no tan sols equilibren la part econòmica, sinó que tenen tota la xarxa relacional del fet de conviure amb altres persones.
Clar, perquè ara em deies, és que és increïble, o sigui, 600 euros una persona cobra una pensió. Segurament ens espantarien o ens sorprendríem de saber que la quantitat de gent que ha de fer mans i mànigues per entre cometes o sense cometes, sobreviure quan arriben a ser grans,
sí, sí,
i poder continuar, no? Perquè jo penso, bueno, és que deu ser tot un repte. En aquest cas, aquestes persones, com tu deies, tenen l'opció d'entrar en aquests pisos. Com feu, m'agradaria saber una mica, com feu la selecció o de quina manera trieu a les persones perquè puguin participar d'aquest projecte?
Doncs totes les persones han de venir derivades o per serveis socials o per altres entitats que treballen amb gent gran, perquè el que sí que demanem és un informe social, sanitari i econòmic per valorar que realment compleixin els requisits per poder entrar en una llar compartida, que són això, ser pensionista, sí, tenir autonomia, no tenir cap addicció a drogues, alcohol, ni tenir plenes capacitats, que no hi hagi alguna pseudomalaltia o alguna cosa que encara que ja en aquests moments no estigui present, hagi format part de la seva història i que haguem d'estar una mica al tanto. Són molt, molt, molt senzills, sí, els requisits.
Efectivament, sí, són molt senzills. Sí. I al final el que me n'adono és que, evidentment, la part econòmica segurament és el que menys mireu, sí que detecto que una cosa important, pel que m'expliques, és que és un projecte de cohabitatge, que cohabitar amb altres persones sigui factible i no hi hagi cap problema en el sentit de, bueno, que hi hagi alguna situació greu, sinó que sigui sa, tot sa, no? En principi.
Sí, el que intentem sobretot és quan ens entra una derivació, sí, és l'equip social fa una primera entrevista amb la persona susceptible de formar part d'una llar compartida i el referent social per veure amb un primer contacte amb quin és el feedback. Si tot va bé, es fa una segona entrevista a la llar on està disponible la plaça, sí, perquè la persona conegui a les persones que hi viuen, però perquè també les persones que hi viuen coneguin aquesta persona. Perquè, bueno, intentem que les formes de vida, les formes de fer, les dinàmiques del dia a dia, els tarannàs, tinguin hi hagi una certa semblança per garantir d'alguna manera una bona convivència, que després, en el dia a dia, indubtablement, sortiran els rifirrafes que surten, bueno, com a qualsevol casa.
En les millors famílies passen aquestes coses.
Sí, 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 sí. Però bueno, perquè les persones que estiguin en un nucli s'hi trobin a gust i que a la llarga s'ho facin com a la seva pròpia, que es sentin com a la seva pròpia llar.
Una cosa que estava llegint respecte al vostre projecte és que normalment, ara em corregirà si no és cert, les persones que passen a fer aquest cohabitatge, és a dir, a conviure amb altres persones, que com tu dius tenen doncs certs lligams o certes dinàmiques semblants, no?, venen d'estar soles moltes vegades, no?
O venen d'estar soles o venen d'estar convivint en altres espais, sí, o rellogant habitacions, o vivint amb familiars però que estan en pisos molt petits i que, bueno, possiblement no són les situacions més còmodes i ells prefereixen buscar altres alternatives, o amb pensions controlades a través pagades a través de l'administració. Sí, diferents situacions. O desnonaments, també.
També.
Sí, sí, sí. Sí.
Clar,
pluri...
Sí, sí, n'hi ha tot tipus de casos. Jo t'ho demanava, sobretot, perquè sí que és cert que tu deies, bueno, en el dia a dia poden sorgir petites diferències, o digue-li, sí, com vulguis, però en principi aquest cohabitatge està dissenyat perquè s'ajudin els uns als altres. Això funciona?
Sí, sí, funciona completament. Sí, sí, sí.
Vale.
Funciona completament perquè ells són els que decideixen com volen conviure. Ells en el dia a dia s'organitzen amb què han de comprar, qui ha de comprar, qui cuina, si cuina cada un el seu, si prefereixen anar a comprar junts i cuinar junts. És com un pis d'estudiant, però amb persones grans. Sí que és cert que en els pisos estàndards de 3-4 habitacions hi ha un integrador social que supervisa o que fa una revisió de les llars un cop a la setmana, tot fent un cafè, també per controlar una mica com estan les coses i per rebre també
el feedback.
Sí, el feedback de les altres persones. A Badalona, com és un equipament de 17 persones, sí que hi ha una persona de dilluns a divendres. De dilluns a dijous, en horari de 8 a 3.
Perfecte. Ara aquest projecte ha crescut amb l'adquisició d'aquests nous pisos per part de la Fundació Llegat Roca i Vic, amb molta generositat, com és habitual en ells, ara tu deies, fan tantes coses, és que és veritat. Doncs ha crescut, què ens pots explicar d'aquests nous pisos? Com ha anat aquest nou pas, no? per créixer?
Doncs ha anat molt bé, perquè al final nosaltres el que fem és que avaluem el projecte anualment a través de qüestionaris de satisfacció. Hi ha un seguiment anual continuat, però al finals d'any es fa un qüestionari d'avaluació amb els residents. I veus la progressió, en el cas de Llars Horitzó, de com van arribar i quines són les respostes que, no, a l'històric i com estan fins ara. I, bueno, tot
en el mateix qüestionari, potser són respostes diferents.
Sí, però totes majoritàriament, no, pràcticament 100%, totes són molt positives.
Fantàstic.
Perquè es troben com a la seva pròpia llar.
Clar.
I tenen la seguretat que ningú el dia següent o al cap d'un mes els dirà has de marxar o et pujo el lloguer amb molts diners.
Sí.
I suposo que rela tot això, Roca i Pi ha tornat a confiar en nosaltres i ens ha ofert la possibilitat d'ampliar el projecte amb 8 places més, amb aquests dos pisos que deies que han comprat, han rehabilitat, i sí que abans la congregació tenia els dos pisos oberts, ara hem fet obres i hem separat els dos espais. O sigui que són dos pisos independents de 4 i 4 habitacions.
Mira, ara t'estava escoltant i tot el que estàs explicant d'aquesta evolució positiva, jo he tingut l'ocasió de treballar amb persones grans, perquè abans de poder estudiar periodisme jo he arribat una mica tard al periodisme.
Ah.
He fet moltes coses i una d'elles és quan vaig arribar aquí a Barcelona vaig treballar a una residència per gent gran. I una de les coses que detectes quan veus el dia a dia d'una residència, que podria ser, és una altra alternativa, no?, a aquests pisos, de fet, és la més extensa, jo diria, avui en dia, les residències per gent gran, és que els hi costa molt a la gent gran assumir que ha de deixar la seva pròpia llar. És a dir, sí, allà estaran acompanyats, estaran cuidats, però al final és una habitació i després hi ha molts espais comuns, etc. Jo crec que en aquest sentit, a veure com ho valores tu, aquesta sensació de jo estic a casa meva és un tresor per a la gent gran.
És un tresor i és la llibertat. Tu ets lliure de viure com vols viure. Mm-hmm. No és cap centre institucionalitzat que et premarca o que té unes normatives, un protocol de què has de fer, a quina hora ho has de fer i com ho has de fer. Però això no vol dir que les residències han d'existir. Simplement que mentre una persona gran tingui plena autonomia, hauria de tenir el dret de ser lliure per decidir com vol viure. I, malauradament, de vegades no és possible, però ens agradaria que totes les persones grans poguéssim viure com volen.
Evidentment, això és molt complicat, perquè vivim en una societat que té un tarannà i té una manera de fer i evidentment moltes vegades la qüestió econòmica, més enllà de les situacions personals, mana, perquè no es pot assumir moltes vegades un lloguer o el que sigui, però aquesta solució que vosaltres doneu, tot i que sigui per un grup reduït, doncs suma i molt, perquè cada persona val la pena, evidentment. Jo volia demanar-te també, tu que tens contacte amb aquestes persones, per el concepte que avui en dia escoltem molt, aquest de la solitud no desitjada. Perquè sí que és cert que ara mateix vivim una societat en què s'ha destapat tot el tema de la salut mental, de poder estar bé en aquest sentit, i deixant a banda els joves que estan malauradament patint molt en aquest sentit, i sobretot després de la pandèmia, que ha estat una mica el punt d'inflexió on tothom ha parlat de la salut mental, sí que és cert que també jo crec que a la gent gran, que moltes vegades per diferents situacions termina per quedar-se sola perquè no la poden acompanyar, etc. Doncs no sé si en aquest sentit he tingut algun cas i pots parlar-me, no?, d'aquesta solitud no desitjada, com els pot afectar i de quina manera també conviure amb la gent soluciona això.
Sí que hem tingut algun cas de persones que han viscut soles. Sí, i al final les persones que estan a casa seva soles es deixen, comencen a tenir més problemes, no tan sols mentals, també físics, també d'higiene, també d'alimentació, de nutrició, i en tots els aspectes de la seva vida, i els influeix en la salut a nivell general. quan comencen a conviure en una llar compartida, doncs, a part del suport social que els dona la seguretat, no, de que si tenen qualsevol problema de convivència, hi ha una tercera i no són capaços, sí, de poder resoldre-ho entre les converses. Hi ha un mediador, hi ha una persona de la Fundació, sí, que estarà allà, que el que intenta és això, és enfortir les capacitats de les persones per promoure la seva autonomia, per intentar que aquella persona, bueno, pues continuï sent, vivint amb dignitat.
Mm-hmm. Dignitat, quina gran paraula. I quina falta que fa remarcar-la. No sé si teniu plans, ja sé que esteu fent moltes coses, però plans per al futur? Voleu continuar creixent, donar més opcions?
A mi m'encantaria continuar creixent, sí, perquè sóc ambiciosa. Però, tenint en compte, s'ha de ser prudent i s'ha de ser realista. Sí. I cal créixer, però cal créixer amb tranquil·litat. Perquè el més important que oferim nosaltres és la personalització i això no ho volem perdre perquè és el valor i la qualitat del projecte. Llavors, la nostra estructura és, com a llars compartides, és petita. O sigui, sí, continuarem créixer, però mica en mica.
Exacte.
De moment, continuem amb aquests, bueno, amb aquests dos pisos.
Com t'he dit abans, ja és una gran tasca.
Sí, sí, sí.
I a més em sembla... Disculpeu, em sembla molt interessant el fet de... Bueno, continuem creixent, però pas a pas i les, sí, coses ben fetes.
De moment gestionem 14 pisos.
Que és 14 pisos, es diu, sí, es diu aviat. Són molts pisos, Alicia. I finalment, tu treballes amb, i treballeu a Llars Horitzó amb la gent gran. Tu creus que avui en dia la gent gran ocupa el lloc que mereix a la societat? Ja sé que és una pregunta molt profunda per acabar, eh?
Déu-n'hi-do. El problema sí que l'ocupa. El problema és que la gent gran arrossega una història de vida molt dura i no es queixen. De vegades són massa invisibles, potser. Llavors, les persones que, o els col·lectius que no fan gaire soroll, és difícil que estiguin visibilitzats, però sí, ocupant, haurien d'ocupar un lloc més amb més presència, segurament.
Molt interessant la resposta, i m'has fet reflexionar perquè tens raó, és veritat, segurament, perquè estic pensant en casos propers a mi, persones que pateixen algun tipus de, no sé, vulnerabilitat, però són persones, la gent gran, estoica, podríem dir-ho, sí, així, aguanta, sí, i aguanta i ja està.
Bueno, perquè venen d'una guerra, d'una postguerra, de situacions, sí, sí, molt difícils.
Tenen la pell molt dura, en aquest, sí, sentit, molt, sí, dura. Alicia Vallet, directora de Llars Horitzó. Ja està, és que m'ha posat una cara, expliquem-ho als oients. M'has posat una cara, Alicia, que com dient, com? I t'he dit abans de començar, això passarà molt ràpid.
Sí, tens raó.
Perquè la ràdio passa molt ràpid, no te n'adones i ja ha passat el temps. Però ha estat molt interessant i ha estat un plaer escoltar-te.
Igualment.
Alicia Vallet és directora del Llars Horitzó i ens ha presentat aquest projecte de cohabitatge que porten endavant a Badalona. Moltes gràcies per venir, molts ànims.
A vosaltres.
I que vagi tot molt bé.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza.
Envellir amb dignitat, aquesta paraula que ens ha dit l'Alicia Vallet, i en companyia és un procés essencial que ens recorda la importància de mantenir la nostra integritat personal i la nostra connexió amb els altres al llarg dels anys. Tal com resa la lletra d'aquesta cançó, Color Esperanza, molt coneguda, segur que us sona, doncs ens anima a viure cada dia amb optimisme i determinació. Envellir amb dignitat implica també, doncs, abraçar la vida amb esperança i amb valor, buscant sempre un futur ple de llum i d'oportunitats. Això fan des de Llars Horitzó, com hem comprovat. Doncs amb aquesta conversa, amb aquesta cançó, ens despedim. Això ha estat Àngels, la mirada social, la mirada real. Ens retrobem d'aquí 7 dies. Passeu una bona setmana. Adéu-siau.
Estels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi. Àngels.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.